la xarxa de comunicació local.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Info Vespre.
Comencem l'Info Vespre, ho fem amb els titulars. Doncs avui a l'Info Vespre començarem parlant de la resposta que ha rebut Iniciativa de l'Institut Nacional d'Estadística sobre si un ajuntament ha d'empadronar algú que viu en un pis ocupat i diu que sí, que ho ha de fer, comprovant abans que efectivament qui sol·licita l'empadronament viu en aquell pis. Per altra banda, l'Ajuntament ha delimitat unes zones del Parc del Mau on els gossos poden anar deslligats. Fora d'aquests espais, cal que vagin amb la seva corretja. I intentarem saber com podrem viure segurs en el món del demà. És el que s'explicarà demà a l'aula d'extensió universitària i avui en parlarem amb la catedràtica que farà la ponència. Farem balanç de la jamborinada a la trobada d'escoltes i caus més grans de Catalunya, on hi van anar unes 70 persones del cau de Calella, i parlarem d'una exposició que s'inaugura demà a la biblioteca sobre invents fets a Catalunya. Durant tot el mes de maig, els dimecres i els dijous, el restaurant de l'Institut Bisbe Sivilla, el Rebost del Bisbe, s'afegeix a les jornades de la maduixa. I acabarem comentant el títol de Lliga amb ascens de categoria a tercera catalana aconseguit dissabte pel Club de Futbol Calella, guanyant l'últim partit de Lliga al camp del que fins llavors era líder, el Rocafonda. Doncs bé, comencem, com dèiem, en titulars. El cas de l'Ocupa, que ha sol·licitat la seva inscripció al registre del padró municipal, continua cuejant. És el cas d'en Mohamed, un ciutadà marroquí que viu en un habitatge ocupat a Calella i que no pot aconseguir l'empadronament. Això va provocar que el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verd, Sebastián Tejada, sol·licités informació davant del Consell d'Empadronament de l'Institut Nacional d'Estadística, i ara Iniciativa ha fet pública la resposta rebuda sobre quins són els procediments i criteris que les administracions locals han de seguir per complir amb l'actual normativa.
Recordem que l'Ajuntament nega l'empadronament a aquest ciutadà perquè no compleix cap dels requisits, com ara el de ser propietari de l'habitatge o bé tenir un contracte de lloguer o l'autorització del propietari. Des de les organitzacions socials, com ara els PA, denuncien que els consistoris tenen l'obligació d'empadronar totes les persones que viuen a la població, ja sigui en un habitatge ocupat com si ho fan al carrer. I la resposta enviada des de l'INE diu que l'Ajuntament ha de comprovar que efectivament el veí resideix al domicili, però sobre la possibilitat que no es faciliti cap títol o document que ho acrediti.
En aquest últim supòsit, segueix l'escrit signat per la presidenta de la secció provincial del Consell d'Empadronament de Barcelona, el gestor municipal hauria de comprovar per altres mitjans, un informe de la policia local o inspecció dels propis serveis, que realment el veí habita en aquest domicili i, en cas afirmatiu, inscriure'l al padró.
Tejada entén que l'escrit del Consell d'Empadronament de l'INE deixa clar i amb negreta que no cal aportar documentació per tenir dret a l'empadronament i a l'accés a serveis que se'n deriva.
Una persona que no pugui presentar una escritura de propietat o un contracte d'arrendament o un contracte o un rebut de subministraments d'aigua o d'electricitat també pot ser empadronada. Seria el cas d'aquestes persones que, per la seva desgràcia, viuen ocupant un habitatge que no és seu o que viuen en directament en el carrer. En aquest cas, l'Ajuntament, per complir amb la seva obligació en relació als decrets d'empadronament, senzillament ha d'enviar la policia o ha d'enviar persones dels serveis socials a trobar-se amb aquest veí i assegurar-se de que viu de veritat on ell diu. I llavors, a partir d'aquest moment, si ho ha constatat, ho ha d'escriure en el padró. Això és el que diu la secció provisional del Consell d'Empadronament, i així ha de ser, sense restriccions.
Mohamed Al-Falak, assessorat per la plataforma d'afectats per la hipoteca Stop Desahucios, s'ha anat concentrant de manera regular davant les portes de l'Ajuntament, exigint que sigui empadronat. Amb 51 anys i després de viure a Catalunya des de fa 28 anys, ara es troba sense poder empadronar-se i tenir accés als serveis bàsics com la sanitat. El regidor d'Iniciativa Els Verds, Sebastián Tejada, afirma que la resposta rebuda de l'INE recolza el seu posicionament contrari al fet que el govern municipal estigui utilitzant l'empadronament com una eina per lluitar contra l'ocupació.
Ens ho ha posat per escrit i han subratllat amb negreta dret que té no només aquesta persona que ho han anomenat abans, que qualsevol persona estigui en aquestes circumstàncies, o en circumstàncies una mica especials, com per exemple no tenir sostre, de ser empadronat. Recordem que l'empadronament dona accés a drets que són molt importants, la targeta sanitària, drets escolars, el dret de votar directament. És a dir, són una quantitat de drets importants que s'han de respectar i que l'empadronament garanteix.
D'entrada, Tejada ha avançat a Ràdio Calella Televisió que demanarà als serveis jurídics de l'Ajuntament de Calella un dictamen de pronunciament sobre la legalitat del procediment d'empadronament que s'utilitza, una petició que va presentar en forma de moció en el darrer ple municipal, desestimada amb els vots contraris dels partits de govern, PDeCAT i PSC, als quals s'hi va sumar el PP. En relació a la petició concreta feta per Mohamed El Falak, la formació ecosocialista apunta que la resolució no trigarà en arribar.
Tejada exposa que si el peticionari no obté resposta, se l'ha d'inscriure per silenci administratiu. En tot cas, se li hauria de denegar per escrit. Apunta, però, que l'Ajuntament podria oferir-li una altra solució que, de totes maneres, no faria que Iniciativa deixés de mantenir-se ferma en la seva reivindicació.
I canviem ara de qüestió. Parlem de l'Ajuntament que ha delimitat les zones del Parc del Mau on els gossos poden anar deslligats. S'han penjat uns cartells informatius als accessos del Parc del Mau de Calella on se senyalitzen els sectors en els quals els propietaris d'animals de companyia poden deslligar-los i deixar-los lliurement sense causar molèsties a altres usuaris. Aquests llocs es localitzen principalment a la part superior del parc, per damunt de la zona esportiva de la Muntanyeta i fins a arribar al pati de gos.
En queden al marge els accessos i l'àrea escolar i esportiva del Parc del Mau on els animals s'han d'anar normalment lligats. La nota informativa, que s'ha col·locat a diferents punts d'entrada a la zona verda, s'explica que els gossos considerats perillosos no poden accedir a l'espai. També es recorda als propietaris que han de mantenir l'espai net, recollir els excrements i evitar les baralles amb altres animals, que han de portar microxip i estar censats.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions. Demà a 6:45 de la tarda es fa una nova sessió a l'aula d'extensió universitària. La conferència de demà porta per títol Poder viure segurs en el món del demà i anirà a càrrec de la catedràtica de Dret Penal de la Facultat d'ESADE de la Universitat Ramon Llull, la doctora Esther Jiménez Salinas. Volem saber-ne més i per això saludem ara a la ponent d'aquesta xerrada. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parlem d'aquesta conferència, Poder viure segurs en el món del demà. La primera pregunta que li voldria fer és, només en el del demà i en el d'avui podem viure segurs?
Bueno, d'avui més o menys tenim una certa seguretat perquè tenim la sensació, més o menys, que dominem el que fem. El que passa és que el futur sembla que sigui tan incert que llavors el que més ens afecta és aquesta sensació d'inseguretat, no? Això ha passat una mica a totes les generacions. De fet, hi ha un autor que és el de Stefan Zweig, no sé si ja el coneixeu, que és un autor austríac, que de la Segona Guerra Mundial i així, que deia que el seu món era molt, molt segur fins que tot va canviar, no? Però nosaltres tenim la sensació que tot canviarà, ens dona la sensació que el món, no sé si el present o just abans del present, dominàvem la situació i ara estem una mica desbordats.
I quins són aquests principals perills o aquestes amenaces que fan que no estiguem segurs en aquest món?
La primera jo crec que és la seguretat mundial, la por d'una tercera guerra mundial, no amb la forma que es coneix, però sí que els atemptats jihadistes, però podríem dir els atemptats que estan passant arreu del món. Doncs fa molts anys que vivim sense una guerra mundial i, per tant, ningú assegura que podem continuar d'aquesta forma. I després, doncs, sobretot, la revolució tecnològica.
Mm-hmm. També és una amenaça. En quin sentit ens posa en perill la tecnologia?
A veure, no és que ens pugui impedir, però hi ha moltes professions, començar amb pla de conductor, no? Una cosa molt senzilla, que és conduir un cotxe. Si en un futur molt proper no es necessitaran conductors, doncs ja dic aquesta, però podria dir de la meva professió moltes altres, no? El notari, o que no em sentin, tots, perquè si no tothom s'espanta. Jo crec que hi ha una reconsideració de quasi totes les professions. Probablement les més antigues, com la del metge, també té una gran reconversió, però segurament seran igual de necessaris, però moltes noves, doncs, hauran de canviar molt. Bueno, però canviaran i seran unes altres,
Exacte, aquesta és la qüestió, no canviar...
El tema...
Sí, sí, no anava a dir, són qüestions que canvien per fer un món diferent, que clar, sempre el perill és aquest, no? Una miqueta la por al que ens és desconegut, però no té per què ser pitjor, o sí, no ho sé.
No té per què ser pitjor. Amb algunes coses serà millor i amb altres serà pitjor. El problema és si tindrem aquesta capacitat d'adaptació o com acostuma a passar, doncs hi ha molta gent que pateix amb el canvi. A mi el canvi no em preocupa tant la possibilitat d'una guerra, d'una violència descontrolada, això em preocupa més, perquè això s'escapa molt de les nostres mans.
Sens dubte, quan ara encara, ara mateix en els temps presents, quan es va pel món, quan es viatja, aquesta sensació d'inseguretat, de que pot passar alguna cosa en qualsevol moment, sobretot si vas per Europa també, imagino doncs en altres països de l'Orient Mitjà, sobretot Àfrica, etc. Aquesta sensació de que no estem segurs, jo crec que molta gent la té.
Però miri, és que hem oblidat, almenys, bueno, com que jo sé que La conferència de demà, doncs, hi haurà un públic, no diré gran, però com a mínim, doncs, que ja ha viscut uns anys en aquest planeta, doncs recordaran molt bé com es viatjaven a l'avió. O sigui, a l'avió no feia falta ni el carnet d'identitat.
Sí.
Tenies el teu bitllet i viatjaves. I no calia, home, si era segons quins països, necessitaves el passaport, doncs no hi havia controls, no hi havia res. Tot això, ara en aquests moments jo acabo d'arribar a viatge i, escolta'm, és un calvari, és un calvari cada vegada el que ens van fer. Fins i tot al final viatjarem d'una altra forma o no viatjarem. I això de les noves tecnologies ens convertirà doncs, en les videoconferències i un canvi molt en el tracte humà. Això és el que potser a mi més m'afecta, no? On quedarà la condició humana.
I davant de totes aquestes qüestions, doctora, què és el que podem fer? Podem fer alguna cosa per viure segurs en el món de demà?
Segur que podem fer moltes coses, això segur. Entrar a perdre la por, no? I sobretot, doncs, no es tracta de no ser, sinó d'intentar fer, que és una mica diferent, no? Entendre, doncs, que els canvis estan instal·lats, això que diu molt avui, doncs han vingut per quedar-se, no? Doncs, però parlem d'aquests canvis, però afecten a tot, a la política, a la geografia, I no pensar que el passat era millor, sinó adaptar-se als nous temps, crec que amb una visió ètica i de conservar determinats valors, perquè allò de todo vale tampoc.
Això que diu ara vostè és fàcil de dir, però difícil que es pugui fer. Hi ha molta gent al món i que tothom es pugui adaptar d'aquesta manera a aquests canvis no és fàcil.
Miri, jo penso que la voluntat de fer-ho ja és un primer pas. I allò de somiar el passat és el passat, i el passat no tornarà. I el passat era el que era, tampoc tot era perfecte. Tampoc tot funcionava de meravella. El que passa és que recordem, afortunadament, les coses bones i les no tan bones les oblidem. Però la capacitat d'adaptació és el senyal d'intel·ligència més gran que hi ha. Per tant, la gent intel·ligent doncs s'adaptarà.
Doncs poder viure segurs en el món del demà, el que ara hem començat a desgranar una mica amb la doctora Esther Jiménez Salinas, catedràtica de Dret Penal de ESADE, de la Ramon Llull, doncs demà més ampliat, més extensament, a aquesta xerrada de l'aula d'extensió universitària de Calella a 6:45. Li agraïm moltíssim a la doctora Esther Jiménez Salinas que ens hagi atès aquesta estona a l'Infovespre. Moltes gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres, Oriol. Moltes gràcies.
Doncs poder viure segurs en el món del demà de ben segur que també és una preocupació de tots els escoltes de Catalunya. De fet, aquest cap de setmana s'han trobat a Tàrrega més de 13.000 escoltes de diferents agrupacions dels països catalans i tenien un lema, la força per moure el món. La trobada portava per nom la Jamborinada i l'agrupament Escolta Montnegre de Calella n'ha tornat amb bones sensacions.
Una setantena de membres de l'agrupament Escolta Montnegre, entre escoltes i guies, van desplaçar-se fins a la capital de l'Urgell per participar en la trobada organitzada per Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya. Van acampar dissabte i diumenge en funció de la unitat, compartint amb altres escoltes de les activitats i tallers programats i també lleure, d'acord amb la filosofia del moviment Escolta, que consisteix en promoure valors entre els infants i els joves. Els caps d'unitat de l'agrupament Escolta Montnegre de Calella han fet un balanç molt positiu per la possibilitat que han tingut els infants i joves d'interactuar amb altres escoltes i conèixer realitats diferents. Escoltem Mireia Noguer, Laia de Loyo i Adrià Martínez.
Perquè ha servit, entre altres coses, perquè els nens s'adonessin que no estem sols en el moviment i que som molts els que gaudim de l'escoltisme, i era una bona oportunitat per conèixer altres nanos de la seva edat i poder fer activitats conjuntes.
Per exemple, els llops i daines, que són nens de 8-10 anys aproximadament, han al·lucinat al veure que els nens parlaven diferents accents, que ells ja començaven a dir, oh, és que per què parlen així? Home, doncs perquè hi ha gent de diferents parts de Catalunya que també va al cau. Llavors també han après coses diferents.
Poder veure diferents agrupaments, com s'organitzen, com treballen. Hem acabat de tancar l'eix d'animació, no? Tots en un acte central, tots junts, i com hem dit abans, milers i milers de persones érem tots juntes, tots a la una, i tots units per fer força i poder moure el món.
Jo crec que els nens s'ho han passat molt bé. Nosaltres com a caps també ho hem disfrutat molt.
Joan Alarcón i Judit Brugarola són dos dels 70 escoltes del cau de Calella aproximadament que han acampat a Tàrrega i assistit a la Jamborinada. Han explicat algunes de les activitats que s'hi han fet.
Hem conegut a molta gent i en molts caus, hi ha molta gent també. Hem fet activitats que han preparat els organitzadors.
Al matí vam fer com jocs amb els altres caus i a la tarda els organitzadors van preparar com descobertes, no? I vam conèixer a una entitat que era un estil la nostra, però va estar molt xulo. Després vam fer un altre dels refugiats.
També ens van fer un concert ahir a la nit pels pics.
I també explicaven el programa d'activitats de la Jamborinada als escoltes d'un dels altres caus amb qui s'ha trobat el de Calella, l'agrupament Escolta i Guia Puig de Frou de la demarcació de Girona.
Tot vam anar per als pobles amb una rua, era allò, sí, una cerca vila.
I vam fer dues activitats molt guais, una sobre els refugiats i l'altra sobre el gènere, i van estar molt bé.
Va, de la cellera. On te cau la cellera?
A 30 minuts de Girona.
I de Calella, per situar-los una mica més ben vells?
Una hora i deu.
La força per moure el món ha estat el lema de la macrotrobada d'escoltes i guies que es va fer entre dissabte i diumenge a Tàrrega i que justament tenia per objectiu fer prendre consciència col·lectiva que amb la voluntat de tots es pot deixar el món millor de com el tenim, pensant en les noves generacions i en les del futur.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
A partir de demà es podrà veure a la Biblioteca de Can Salvador de la plaça de Calella l'exposició Aquí els nostres invents. Es podrà visitar fins al dia 26 de maig.
Per conèixer en tots els detalls, saludem ara la directora de la Biblioteca, Dolors Llevall. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Demà a la tarda s'inaugura a la Biblioteca l'exposició Aquí els nostres invents.
Més que inaugurar-se, s'inicia. Fins al dia 26 de maig, tothom qui vulgui podrà veure l'exposició que tenim aquesta d'Aquí, els nostres invents, que és la producció és de l'Associació Catalana de Comunicació Científica en col·laboració amb el Laboratori d'Aprenentatge Científic i la promotora és les Biblioteques del Maresme. Aquesta exposició són 16 invents presentats en uns panells informatius. Són invents del segle XXI per universitats i centres de recerca i empreses de Catalunya. És original perquè t'adones que, clar, molts invents que s'apliquen han estat descoberts aquí. Per exemple, els que estan aplicats a la medicina, que hi ha un electrocardiograma que va junt amb una bàscula, un monitor cerebral que indica la quantitat d'oxigen que rep el pacient en el cervell, o una vàlvula per millorar la funció respiratòria. D'altres són curiosos, per exemple, una samarreta que evita les taques de suor, o un sistema per practicar esgrima sense cables. Bé, és curiós d'observar quins invents s'han fet durant el segle XXI a Catalunya, que són uns quants, és una tria.
Dolors, que podríem fer un recordatori de l'horari en què es pot veure aquesta exposició?
És el mateix horari que la biblioteca, en horari d'obertura, que seria de dilluns a divendres, totes les tardes, de 4 a 20:30, a 8:45. I dijous, divendres i dissabte al matí està oberta de 10 a 1 i el dissabte de 10 a 2:45.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
De res.
I abans dels esports, comentar que el restaurant El Rebost del Bisbe de l'Institut Bisbe Sivilla s'afegeix a les jornades gastronòmiques de la maduixa al llarg de tot aquest mes de maig. Aquest fruit vermell serà el protagonista de les postres dels menús que serveixen els alumnes dimecres i dijous.
El tret de sortida de les jornades gastronòmiques de la maduixa serà, però, amb un menú especial demà dimecres, tal i com ha explicat la professora Teresa Gil, cap del Departament de Cuina de l'Institut Bisbe Sivilla.
Fem uns platets petits per degustar, per això és un menú degustació, i bueno, comencem amb una escuma de parmesà, amb maduixa i alfàbrega. També treballarem la maduixa amb un ceviche de gambes. Prepararem una copa amb mousse de bacallà i crema d'alvocat i maduixa. I ja per acabar farem, com heu comentat, una hamburguesa de peix amb salsa de maduixa i una peça ibèrica.
La resta de dies les maduixes estan trasllades a les postres o bé servides com a guarnició o en salsa.
Sintonia d'esports. Continua la ressaca d'eufòria entre l'afició del Club de Futbol Calella pel campionat i l'ascens a tercera catalana aconseguit dissabte passat en l'últim partit de Lliga. L'equip que entrena Joan Freixer va guanyar el líder de la classificació, el Rocafonda de Mataró, per 1-2. Els golejadors calellencs van ser Manu Llamas, el pitxitxí de la Lliga, i Ot Esqueu. El transcendental partit va ser seguit per més d'un centenar de seguidors locals desplaçats amb autocar que van animar en tot moment l'equip i van continuar els festejos just per l'ascens fins a Calella, un dia gran per l'equip i per a una entitat que aquest 2017 celebra el seu centenari.
I aquesta ha estat la millor manera de celebrar-ho amb títols i èxits esportius. El Club Futbol Calella era molt conscient de la importància del partit de dissabte, en què s'hi jugava molt i només els valia la victòria per certificar l'ascens directe o, en tot cas, un empat que els portaria a fase. Però amb un plantejament molt seriós i rigorós i l'ambició dels jugadors entrenats per Joan Ferrer, el que era un somni al començar la temporada, de dissabte va convertir-se en una meravellosa realitat. Els dos gols dels calellencs els van marcar Ot Esqueu i Manu Llamas, que s'han convertit en el pitxitxi de la Lliga. Ell mateix ens parlava minuts després de la consecució del campionat i l'ascens. Llamas va parlar fins i tot del suport que han rebut de l'afició durant tota la temporada.
Crec que ens ho mereixem, en tot l'any, al final. Primer, al principi vam començar a regular.
Manu, pitxitxi!
Però no, mica en mica, tot l'any que hem fet, jo crec que ens ho mereixem. Tot és gràcies a l'equip. Si no n'hagués marcat, si el treball del mig camp, el de defensa, no es fa bé, el delanter no marca. O sigui que som 11, i no 11, sinó 23, junta directiva, aficionats, som 100 persones.
La trajectòria de l'equip local avala el nou projecte de Joan Freixer, entrenador que ha sabut crear de zero un conjunt campió que ha generat molta il·lusió i que ha superat de llarg els objectius de principis de temporada. Ell mateix ho reconeixia a micròfons de Ràdio Calella Televisió, que va oferir en directe la transmissió de l'enfrontament contra el Rocafonda en una prova pilot.
Per res, la idea era fer una família, una pinya, i l'any que ve intentar assolir l'ascens. Aquest any era consolidar un equip que formàvem de zero, com he repetit infinites vegades, molts jugadors que l'any passat no jugant a futbol. És un somni, és un somni.
Un projecte que per Freixer tindrà continuïtat sempre i quan la junta directiva li refermi la confiança.
Sí, encara no hem parlat res, però sí, en principi segurament hem d'acabar de parlar amb la junta, etc. Però si ells estan d'acord, jo estic d'acord en seguir aquest equip.
quan al partit l'entrenador del Calella posava de relleu la superioritat de l'equip i agraïa també el suport rebut per part de l'afició desplaçada.
Hem tret els 3 punts, que eren necessaris per ser campions, i bé, crec que hem sigut clarament superiors al rival, crec que hem fet un plantejament molt serio i molt satisfets del resultat, sobretot, i de la gran feina que han fet tota la gent que s'ha mobilitzat fins aquí. Ha sigut espectacular. Una vegada més hem tornat a jugar a casa i això, com vaig dir, això no es paga amb diners.
El president del Club de Futbol Calella va passar ahir pel programa La Banqueta de Ràdio Calella Televisió, on va referir-se a aquest final de temporada que ha definit com a apoteòsica. Jordi Tubert va garantir la continuïtat de l'entrenador i del gruix de la plantilla i va revelar que el president del Rocafonda el va felicitar després del partit pel comportament de l'afició calellenca.
Tubert també va assegurar que l'equip ha demostrat que té potencial i marge per seguir creixent.
Seguir lluitant, ells estan convençuts més que jo. El primer any que hem muntat ara aquest equip hem jugat com hem jugat, la progressió del principi de temporada fins ara ha sigut espectacular, i ara comentava amb ells abans d'entrar aquí de que realment hi ha molta més projecció per poder seguir creixent, i si es pot fer algun retoc, alguna cosa, doncs ells són els tècnics i nosaltres estarem allà pel que convingui i recolzar-los amb el que sigui.
Aquest final de Lliga també és trepidant per la UBEC Calella i el primer equip masculí del Club Bàsquet Calella, el Fundació Miquel Valls, que tenen opcions de guanyar la Lliga. El terme tour del Club Tenis Taula Calella de primera estatal jugarà les fases d'ascens a categoria.
Doncs després de la informació esportiva passem a la previsió del temps.
Tarda de cel molt ennuvolat i per demà continuarà igual. Cel molt ennuvolat o cobert. Fins al migdia són probables precipitacions febles i disperses. La temperatura mínima serà lleugerament més alta i la màxima serà semblant. Vent fluix i variable al principi i al final del dia amb cops moderats.
Doncs fins aquí l'Info Vespre d'avui, dimarts, dia 2 de maig. Trobaran més informació a la nostra pàgina web, www.radiocalella.cat, i també a les xarxes socials, Facebook i al Twitter. Acabem l'Info Vespre sempre amb un tema musical. Tal dia com avui, un 2 de maig, però de l'any 1936, va néixer Engelbert Humperdinck, que de nom real es deia Arnold George Dorsey. Va néixer a Madras, a la Índia. Era un vocalista britànic de pop melòdic que tenia cançons tan boniques com aquesta. Són els primers compassos de Release Me, Engelbert Humperdinck. L'escoltem, comença a cantar ja, que passin una molt bona nit.
Són les 8.